Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Mestre és una de les paraules més repetides als diaris per referir-se a l'Emili Teixidor, gran renovador de la literatura juvenil, apunta'ns un, l'autor a mirar de nen, diuen els altres. A la memòria quedaran èxits juvenils com L'ocell de foc, com Didac, Bert i la màquina de lligaboira, però evidentment estem parlant de l'autor de Panegra, de Lectura obligada i dels convidats. Vull agrair primer de tot a TV3 que m'hagi permès poder entrevistar a aquesta hora dues persones que d'aquí uns moments estaran als matins amb l'Ariadna Oltra, com són la Isona Passola, que és la productora de Panegra. Hola, Isona, bon dia.
Bon dia.
I l'Esther Pujol, que és la directora editorial del Grup 62. Hola, Esther, bon dia.
Hola, bon dia.
I el tercer convidat, comentava jo avui a les 8, ara sabrem qui és el tercer convidat d'aquí uns moments, però com tinc la Isona i no vull perdre el temps, i com tinc l'Esther Pujol i com tinc els tertulians, com et vas quedar, Isona, quan vas saber la notícia?
Molt xocada, perquè ens havíem vist feia molt poc i havíem decidit que faríem el punt i final de Panegra, si és que es podia fer mai el punt i final, perquè no s'acaba mai la pel·lícula. I estava molt content, molt animat i molt tranquil, perquè tenia controlada la malaltia, amb la qual cosa jo em prometia un gran sopar feliç a l'aire lliure amb ell i possiblement també amb l'Esther, perquè ens havíem fet molt amics tots tres i, per tant, vaig quedar destrossada i no m'ho podia creure.
Esther, a l'edició de Panegra que veu publicar després de l'estrena, sí, de la pel·lícula, que 13 Premis Gaudí, 9 Goya, comença així. Quan feia bon temps, des de Pasqua a Florida fins a principis de tardor, quan el bosc canviava de color, vivíem a les branques dels arbres.
Sí.
Creus que l'Emili ens deixa, i això alguna vegada ho havíem conversat, a través, per exemple, de la literatura i de la manera d'escriure dels convidats, un univers propi, riquíssim lingüísticament parlant i riquíssim també en la seva singularitat?
Absolutament. Ell va crear el seu territori mític, que és el de la Plana de Vic, amb aquesta veu poderosa i amb un lèxic riquíssim, que l'ha convertit en un dels grans.
En alguna entrevista ens vas explicar com va ser Isona la primera vegada que li vas demanar a l'Emili portar al cinema el seu Panegra. Un dels fets diferencials va ser que el director fos la Villaronga?
Sí, jo li vaig dir que si tenia paciència i esperava, l'Agustí acabaria fent-la i en faríem una gran obra. I com que ell era un fan del mar, la pel·lícula de l'Agustí, em va dir que era no la millor pel·lícula del cine català, la millor pel·lícula del cine que havia vist mai. Em va fer confiança absoluta i això ens va donar molta tranquil·litat per poder abordar l'obra amb el temps que requeria i va ser molt, molt generós.
Era un home, ara parla de generositat, Esther, que la seva literatura... Aviam, ell era un home de la Plana de Vic,
sí.
Era un home a Roda de Ter,
sí.
Però en canvi feia una cosa molt curiosa, que és que no en parlava gaire en la seva literatura, de que era, és a dir, ho feia referencialment.
Exacte. Ell que era, ara en parlàvem, un reconsagrat, que diem a la Plana de Vic, una persona amb un gran sentit de l'humor i alhora adusta però molt afectuosa, deia, per què m'he d'inventar un territori nou si ja en conec un? Ell recreava el món de la seva infantesa, un món que sent local s'ha demostrat que és universal.
Si em permeteu, jo, al davantal de les 8,
sí,
comentava que jo hi havia una persona... que una persona que imita bastant bé amb en Teixidor, la veu del Teixidor, que tampoc tot sigui dit, no és gaire complicada d'imitar per aquesta veu melosa que té, que era el Xavier Bosch, que és en Xavier Bosch. I en Xavi, recordo molts cops que havien coincidit a la recepció de Catalunya Ràdio, just quan l'Emili Teixidor sortia dels llibres per llegir, aquella secció inoblidable que feia als matins de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Uh-huh. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Com estàs?
Doncs una mica tocat, francament, perquè encara que tots sabíem que l'amic estava malalt, la notícia de la seva mort és com aquesta arrencada de queixal que et deixa un espai que el palpes, el notes buit, no? I perquè... no abunden, per desgràcia, les persones com l'Emili que deixen el món una mica millor del que l'han trobat.
L'Emili va col·laborar amb tu, Antoni, molts anys a la ràdio, en aquella cèlebre secció que es deia Llibres per llegir. Aquest és un dels últims. Anem a escoltar.
Amb l'Emili Teixidor, què tal, Emili? Bon dia.
Bon dia.
Llibre de la setmana o molts llibres per les vacances?
Aquests llibres en els quals no pots acostar-t'hi sense una mínima preparació. Però pensem que en aquesta vida tot costa esforç. Tot. Tot.
Avui molta de la gent que el coneixeu, Antoni, i el glosa als diaris, el retraten com un gran divulgador. Fins i tot en Jaume Cabré, avui a l'Ara, parla d'un... i el PAMIS a l'avantguàrdia d'un gran pedagog. Estàs d'acord, Antoni?
Absolutament. Sí, és veritat que l'Emili va ser un gran escriptor. I podríem parlar moltes hores d'això, i segurament ja ho heu fet. Deixem-ho per assegurat. Tant va ser. De literatura, i va saber tocar moltes cordes i arribar a molts públics. Però la seva faceta com a prescriptor és, per la part que em toca, de la que més puc parlar, perquè en efecte durant més de 10 anys en una secció Matí de Catalunya Ràdio que patrocinava Gas Natural va obrir moltes portes a la gent. O sigui, la Mili Teixidor era d'aquestes persones que t'ensenyava mons desconeguts. Ell sabia coses, havia llegit, tenia cultura, però sobretot tenia intuïció. Sabia que hi havia, ho hem sentit ara fa un moment que ho deia, no? Nivells de lectura, i per tant que hi havia llibres que eren més apropiats per un determinat tipus de públic, pel seu nivell cultural, per la seva edat, per l'època de l'any, que fos allò de l'estiu o el Nadal. I en Teixidor va obrir molts mons a molta gent. Jo aquestes últimes hores no paro de rebre missatges de gent que em deia... Doncs jo vaig descobrir, què sé jo, Soldados de Salamina del Cercas gràcies a ell, o vaig descobrir Murakami, jo què sé. Vull dir, obria mons, i això feia que quan ell apareixia per la ràdio sabies que anaven a passar coses, que no sentiries un comentari adotzenat i fàcil... diguéssim, en el pitjor en la pitjor tradició del tertulià que repeteix el que ha sentit altres vegades i parla de tòpics, no. En Teixidor era fresc, no només perquè ell tenia un llenguatge, una llengua catalana molt rica, sinó perquè pensava per ell mateix. I feia reflexions que anaven de la literatura a la vida i de la vida a la literatura. No? En Teixidor era fonamentalment un pedagog, ell ho va ser a les aules, però després ho va saber ser a la ràdio. I és per això que el recordem, i és per això que avui, Jordi, passa una cosa que jo et vull agrair profundament, i és que em demanes que em posi el telèfon per parlar-me d'un espai que tu vas sentir en una altra emissora de ràdio, però que malgrat tot avui, des del món RQ, no tens cap inconvenient a recordar perquè forma part del teu paisatge sonor i probablement també et va ajudar a descobrir lectura. No? Sí. I aquesta era la grandesa d'en Teixidor. Jo crec que era una veu que parlava un país i era una veu que ens va ensenyar moltes coses a tots.
I d'aquell programa, efectivament, i de l'Antoni Bassas també. I dic això del record d'aquell programa perquè, efectivament, segur que hi ha una generació de catalans que van aprendre a estimar la literatura i a convertir-se en lletra ferits gràcies a les recomanacions que, com bé deia en Antoni Bassas, feia l'Emili Teixidor, perquè Esther Pujol, si alguna cosa era l'Emili Teixidor, era un gran lector.
I tant, un lector voraç, que sempre que ens trobàvem deia, estic llegint això, t'ho recomano, has de mirar aquest, és l'essència per ser un gran escriptor.
Ho hem parlat més d'una vegada, Isona, però molts cops els autors, quan escriuen quan fan una adaptació cinematogràfica de les seves novel·les, es posen les mans al cap. No és el cas de Panegra.
No. Primer perquè Panegra, malgrat que realment va construir un llenguatge cinematogràfic, partia... d'una de les grans virtuts de l'Emili, que era que construïa personatges molt sòlids. Jo crec que els personatges femenins de l'Emili estan puats molt a l'ànima, són molt potents, són molt radicals, i per tant ell tocava roca viva, i jo crec que una de les virtuts de la pel·lícula és que partia d'un llibre en el qual hi havia uns personatges molt forts, amb un entorn molt dur, però que actuaven com sers humans de cap a peus, no? I això, jo penso que Això és molt difícil, perquè és molt difícil arribar a l'ànima humana de la manera que hi arribava l'Emili. I amb els nens passava exactament igual. Jo crec que tenia el do per mirar el món amb ulls de nen, i tenia el do també moltes vegades per entendre profundament les dones. I això, doncs, li ha donat tampoc he escrit tants llibres, eh? Jo aprofito per dir que, com que són pocs, llegiu-los tots, perquè són molt bons. Són molt bons. Tothom parla de Pa Negre, i ara estava content perquè es traduïa molt, sabia el castellà, em va dir, cada mes hi ha una edició nova en castellà, hem trencat la frontera aquesta dels autors catalans que no traspassen a Espanya. Però aprofiteu ara per llegir-lo, perquè es parla molt de Pa Negre, però si t'agafes el retrat de l'assassí d'ocells, és una meravella. Si t'agafes el Sikh Transit Gloria Swanson, tot és el mateix univers. I realment ja no només pel llenguatge, que és prodigiós, sinó per com ens fa entendre nosaltres mateixos i el nostre país, i d'aquesta manera entendre el món, no?
Ha deixat Esther el llibre per editar?
Ella estava ara, com deia l'Isona, bé, i molt animat, i havia agafat el to amb una novel·la que sé que estava molt avançada.
Molt avançada vol dir que no acabada encara, o podria ser que sí, fins i tot?
És d'hora per parlar-ne, però està avançada. Ell em va dir, això amb un temps ho tindré enllestit. Era, en aquest sentit, molt prudent i discret, i fins que no tenia un manuscrit que li semblava que estava molt arrodonit, doncs no en volia parlar més. Però sí que estava molt actiu. És una de les coses que em fa feliç pensar que fins l'últim dia ha pogut escriure, que és una de les seves... juntament amb la de ser mestre i de llegir l'altra activitat que més li plaïa, i que fins l'últim dia ho ha pogut fer.
Postguerra?
Una mica més cap aquí, però segur que hi és la postguerra també.
Amb permís per editar-lo, Esther?
Això n'hem de parlar els propers dies. Val. És d'hora avui.
És molt d'hora, sí, efectivament. I en número, Esther, el Pa Negre, el que ha significat pel llibre... per la pel·lícula, l'empenta que li ha donat internacional.
Sí.
Es pot quantificar quants llibres ha arribat a vendre a partir de la dimensió de la pel·lícula?
Sí, a mi m'agrada... És a dir, la segona onada que li va donar la pel·lícula va ser fantàstica, perquè li va fer aquest element d'internacionalització, i que la sortida de el món... que va retratar l'Agustí, també portat per la Isona, el va fer molt feliç, i va fer accedir a la lectura de Pa Negre persones que potser en la primera onada, l'any 2003, no hi havien estat. En conjunt, hi ha més de 100.000 exemplars venuts. D'ençà de la pel·lícula hi deuen haver uns 35 o uns 40.000 exemplars d'ençà de la pel·lícula en vara. Vull dir que és un llibre que ja en el seu moment va aconseguir la conjunció entre el públic i la crítica. No oblidem que va guanyar molts premis a obra publicada en aquell moment, i que la van fer feliç, el Premi Nacional de Literatura també, i que, sens dubte, la fantàstica pel·lícula que en va sortir de Pa Negre i del retrat, com molt bé deia la Isona, li va donar una nova empenta.
Estem parlant amb l'Esther Pujol, estem parlant amb la Isona Passola, estem parlant amb l'Antoni Bassas. A vosaltres dues, si ho reclama l'Ariadna Oltra TV3, aquí hem d'agrair, repeteixo, que avui puguem conversar, si us plau, ens ho feu saber, i a l'Antoni Bassas, si li cauen més les parpelles, perquè Washington és anava a dir, molt d'hora, no, al revés, és molt tard, si us plau, que ens ho faci saber també. Però m'agradaria que l'Ernest Benach, el Jordi de Juan, el Francesc Marc Álvaro o l'Andreu Maiaio, que són amb nosaltres, si han de fer algun comentari sobre la figura de l'Emili Teixidor, o algun comentari sobre el que han dit l'Antoni, la Isona o l'Esther. Francesc Marc.
No, a mi m'agradaria recordar molt ràpid tres flaixos de l'Emili. D'una banda, un que té a veure amb tota una generació que vam trobar-nos les seves obres a l'escola. Parlo de L'ocell de foc, que era una lectura que vam fer a l'escola, L'ocell de foc, i ho he parlat amb molta gent, diguem, de la meva quinta. Era un llibre que t'atrapava, i per tant ja demostrava que també, quan anava al públic més difícil, que és el públic infantil, l'Emili era un autor de gran potència. La segona imatge que tinc de l'Emili Teixidor és de fa 15 anys, quan, això no ho sap gaire gent, a Barcelona es van fer unes reunions entre escriptors en llengua catalana i escriptors catalans que habitualment escriuen en castellà. I les dues persones que es van triar per liderar aquestes trobades, que eren trobades informals, no pretenien res més que la gent parlés, eren, d'entre els que escrivien en castellà, l'Eduardo Mendoza, i d'entre els que escrivien en català l'Emili. I es van triar perquè justament són homes d'un tarannà molt obert, molt generós, molt dialogant, i que ajudaven a fer això tan difícil, que és que la gent, diguem, senzillament es trobi, no? Uh-huh. I el tercer flash que tinc de l'Emili Teixidor és de fa un any. El van portar a la facultat, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, a parlar, arran de l'èxit que havia tingut la pel·lícula produïda per la Isona, arran de quin viatge havia fet el seu llibre a través de la imatge, justament d'això, no? D'aquesta triangulació entre memòria, que és la base de la seva novel·la, història i representació, podríem dir, fílmica, audiovisual. I va ser molt generós perquè va captivar, era un gran seductor, l'Emili va captivar tot l'auditori, va captivar els estudiants, i va demostrar que seguia sent també no només un gran escriptor, sinó un gran mestre. Jo crec que no s'ha d'oblidar que ell era un mestre vocacional dels que estimaven l'intercanvi i estimaven la transmissió.
Andreu Maiallo?
Jo, que sóc d'una generació més gran que el Francesc Marc, jo recordo molt Les rates malaltes, perquè a més va coincidir a començaments dels 70 amb El retaule del flautista, i aquí es feia molt lío, els jovenets entre l'Emili Teixidor i el Jordi Teixidor, no? És a dir que, i per això teníem aquest lío. Jo destacaria això, un gran nen o un nen gran, i sobretot una imatge que en el darrer temps fins i tot ella em feia broma, aquesta imatge de l'anunci, doncs, de la loteria, de la rifa de Nadal, no, tot calb, perquè ell va néixer el dia de la rifa. Ell va néixer el dia de la rifa, i el 22 de desembre. I, per tant, doncs, d'aquesta màgia, no? És d'aquesta capacitat, doncs, d'aquest públic infantil que li interessava, el seu alter ego, l'Andreu, no? És a dir, de Panegra, era ell, no? I, per tant, més enllà de Miquel Martí Pol, més enllà de tot això, jo destacaria, i de la seva tasca pedagògica, aquesta capacitat, doncs, de reconstruir, doncs, un món màgic, on els nens, i ell era un gran nen, doncs s'hi trobaven bé.
Ernest Benac o Jordi de Juan.
Sí, no, s'han dit moltes coses i s'han escrit moltes més, no? I per tant es fa difícil afegir-hi res de nou, vaja, pràcticament impossible, no? Jo en tot cas em quedo també amb aquesta vessant pedagògica que l'Antoni expressava en el seu programa, i que, en fi, jo tinc el record vaja, com si el sentís encara, no? I les recomanacions sàvies que feia, però també, i no sento he llegit exactament, aquesta vessant seva pedagògica que el feia anar a les escoles i explicar, doncs, bueno, amb la canalla, i que valorava especialment la feina que feien els mestres i els projectes pedagògics que hi ha en aquest país, que són molt, vaja, que són molt potents en molts casos, encara que no ens ho sembli, no? Malgrat les retallades, malgrat les dificultats, en aquest país tenim una gran sort que tenim mestres, no? I mestres amb tota la llei. I, per tant, que l'Emili Teixidor, que era mestre i que reconeixia el paper dels mestres, penso que avui també és un bon dia per recordar.
Jordi?
Se'm fa difícil dir quelcom que no s'hagi dit.
Ens has de dir adéu, ja, perdona, Jordi, que ens ha d'acomiadar la Isona i la Esther Pujol. Isona, gràcies per parlar en aragonès oriental avui aquí al món a RAC1. Igual que l'Esther Pujol, que fort, Isona? Que fort.
Ell també parlava.
Que fort, Isona, que ens haguem d'escoltar això de l'aragonès oriental,
sí, no et preocupis, que la incultura sempre sucumbeix.
Esther Pujol, Isona Passola, moltes gràcies, repeteixo.
A tu.
I ànims, gràcies, que vagi bé. Gràcies als matins de TVD, repeteixo, i Antoni Vigo, que ens ha auxiliat des dels estudis de Televisió de Catalunya. I de seguida acomiado l'Antoni, que li vull fer una última pregunta. Jordi Juan, perdona.
Deia que es fa difícil dir quelcom que no s'hagi dit fins ara. A mi em passa una cosa per identificació generacional que deia molt bé en Francesc Marc Calvaro, i és que com que jo portava pantalon curt a la seva mateixa època, doncs per mi Emili Teixidor era inicialment un autor d'infància i de joventut. Però després l'he descobert bàsicament amb el seu llibre, amb el seu gran llibre, que és Panegre. Per mi serà sempre l'autor de Panegre. Jo he de dir que sóc d'aquells que no volen veure pel·lícules abans d'haver llegit el llibre, i que m'agrada més la literatura que el cinema. I encara estic en la situació en què no he vist la pel·lícula, cosa que és absolutament imperdonable de Panegre, perquè vaig llegir Panegre fa precisament un parell d'anys, no? I en la reposició que vam fer TV3 no la vaig veure. Jo crec que és un gran llibre, els que ens agrada la literatura per la literatura, és a dir, aquells que creiem que la llengua és un art, és un autor capaç que ha sabut convertir la llengua en un art, que reflecteix un ambient, això que es deia el territori mític. A mi me recorda molt un autor de la meva terra, del meu país, que és l'Empordà, que és en Pla, on et reflecteix tot aquell ambient típic que identifiques automàticament amb Costa Brava Nord. A ell li passava el mateix amb la boira, amb la fred, amb aquesta descripció de la comarca d'Osona, no? Crec que hem perdut un gran autor.
crec que la llengua pugui ser art, pugui ser literatura i, a més, pugui ser un vehicle de difusió, perquè a vegades ens preocupem molt per traduir al català llibres foranis, però el que realment és bo és que llibres escrits en català es tradueixin en altres llengües, i en aquest sentit li hem de donar un gràcies molt fort a l'Emili Teixidor, que ara passa el test definitiu d'un autor, que és el de la immortalitat de les seves lletres.
Falten 2 minuts per arribar a les 9. De tot el que s'ha comentat, no sé si l'Antoni Bassas vol comentar alguna cosa des de Washington. Antoni.
Bé, no, dir que a través de la seva feina com a prescriptor, jo crec que ell va fer, sense saber-ho, ha anat així setmana rere setmana el seu cànon. Jo crec que va ser el nostre Harold Bloom el que va dir què havien de llegir i per què. Una persona que no s'enganyava, que evidentment reflexionava sobre la duresa d'aquest món que ell havia patit com mai en una postguerra duríssima a Roda de Ter, la seva estimada Roda de Ter del seu estimat Miquel Martí Pol, però sempre, en les seves intervencions públiques, en els seus llibres, sempre hi havia una porta a l'esperança. Ell m'havia dit alguna vegada, jo he llegit molt de petit, diu, perquè què hi havia en la vida d'un nen als anys 40? Amb sort, doncs hi havia llibres. Diu, si hagués nascut ara, doncs segurament hauria vist molta sèrie de televisió i hauria jugat a molts videojocs. Per això no puc retreure els nens ara que no llegeixin tant, diu, però segurament darrere d'un nen que no llegeix hi ha uns pares que no llegeixen, és a dir, no ho carreguem tot sobre els neulers del pobre nen que no llegeix. I era entranyable quan deia, diu, sí, tampoc és tan difícil, diu, mira, diu, un truc que feia servir moltes vegades, jo entrava a l'aula amb 3 llibres i els deia als nanos, avui us vull parlar d'aquests 2 llibres. Llavors immediatament deien, no, 2, 3. I ella deia, no, però és que aquest tercer no és per vosaltres. Llavors immediatament tots els nens volien que parlés d'aquest llibre i volien llegir aquest llibre. Sí, l'Emili tenia aquesta morrieria molt enganxada a la plana, tot i que Roda ja comença a quedar una miqueta més amunt, i a més tenia aquesta elegància que només tenen les persones que són senzilles i generoses alhora.
T'agraeixo molt, Antoni, que avui ens hagis acompanyat aquí al Món a RAC1 des de Washington, on ara és ja certament molt tard. Avui hi ha molta gent que fa memòria d'aquella època radiofònica. Per exemple, ens diuen, quan no podia escoltar llibres per llegir, feia el possible per assabentar-me de les recomanacions, el gran, molt gran, la Mireia Teixidor, o un altre que diu que es diuen, és un web, una comunitat que comparteix lectures, que es diu Llibres per Llegir, i li diuen a l'Antoni, nosaltres ens diem així gràcies a l'espai que conduïa a Catalunya Ràdio, és molt certa la seva capacitat pedagògica. I és així, i és així. Són les 9:01. Quina hora tens a Washington ara, Antoni?
Sóc a Boston.
Ah, ets a Boston.
Però és la mateixa hora que a Washington, les 3 de la matinada i un minut.
Les 3 i un minut de la matinada. No saps com t'agraeixo aquest esforç avui d'estar amb nosaltres aquí al Món de RAC1. Una abraçada molt forta, Antoni.
Una abraçada. Bona nit.
Bona nit. Són les 9:01. D'aquí uns moments continuem aquí al Món de RAC1, després d'aglos a la figura avui amb la Isona Passola, amb l'Antoni Bassas, amb l'Ester Pujol i amb els nostres amics i companys Francesc Marcal, Baró Andreu Maia i Ernest Benach i Jordi de Juan de l'Emili Teixidor.